Jo li donaria a gravar.
Ara ja sí, eh? Ah, doncs no he vist l'1, 2, 3, 4, 5. Igual no m'he fixat, eh?
No, perquè estaves mirant altres coses, tio. Estàs mirant la teva Game Boy de Lego o no?
De nou, oportunitat perduda, eh? Per Lego. O sigui, jo t'ho juro que em pensava per algun moment quan me la van regalar que realment funcionava. Però és que això és una oportunitat perduda, però d'un nivell. Perquè tu pensa abans, o sigui, clar, tota l'enginyeria es va tenir que fer perquè capigués físicament la, no sé, vull dir, tota aquella capacitat de computació dintre d'aquella màquina. Però ara, és que literal, és un xip del tamany d'una ungla i una bateria de liti del tamany d'un AirPod i ja tens una Game Boy, eh? I ja molaria que es poguessin ficar els cartutxos. Però jo crec que el target de públic mai ha tingut una Game Boy, saps? O sigui, crec que som nosaltres l'excepció de la compra. Això és més algo impulsiu, que és el mític pare que ho veu pel seu fill i li compra al fill i el fill no sap ni el que és. Diu, papa, m'has comprat una caixa de mistos, saps? No sap bé què és la Game Boy aquesta, no té ni idea de lo que feia llavors, no? Però jo penso que es va perdre l'oportunitat. De fet, quan me la van regalar, el primer que em va venir al cap va dir, uau, o sigui, podré jugar als jocs de la Game Boy un altre cop, saps? Però no, després clarament a la caixa posa que no es pot jugar ni res. Malgrat pot ficar-li cartutxos, però no es pot.
Jo sóc molt nostàlgic amb els jocs de la Mega Drive. Bueno, no en va estic fent servir jocs de la Mega Drive per, o almenys les capses per elevar-me el micro, però tinc, aquí es pot veure, tinc una Mega Drive aquí, però és que en tinc dues més. Aquesta és la versió USB que van treure el 2020, que la vaig comprar durant la pandèmia, que és un simulador de Mega Drive que és superpetitet, que funciona amb USB per teles modernes, bastant xulo, està molt ben aconseguit. I tinc una altra carcassa d'una altra Mega Drive per aquí, la versió japonesa. I no sóc un friqui d'aquestes coses, eh? No m'agrada acumular això, però són més com regals que m'han fet família i tal, i per això els tinc. Però sí que sóc molt nostàlgic amb els videojocs, però no sóc nostàlgic de tornar a jugar a les plataformes originals, perquè els obro, tio, i me n'adono que en moltes coses eren una merda. Sobretot el no poder gravar, per exemple, saps? Jo que sóc un slow thinker o que tinc moltes distraccions, m'obligava a estar present allà, i ara ja no tinc 4 hores per passar-me un videojoc de pe a pa, saps? Vull dir, m'agrada, bueno, anar fent estonetes, fer més casual gaming, i aquestes consoles, bueno, si era un joc amb cert sentit de recorregut, amb certa història, no podies fer casual gaming, saps? Vull dir, o t'agafaves un FIFA i feies un partit, o ja està, però la resta, tio, si t'havies de passar l'Aladdin o el Rei León, eren 4 o 6 hores de joc, saps? I els havies de fotre del tirón, en aquest sentit, però bueno. I ja està, ho tinc aquí més com a record. De fet, quan vaig anar a Japó el 2019, em vaig comprar els cartutxos originals de Pokémon, les 2-3 primeres generacions, per tenir-los. No hi jugaré mai, perquè a més estan en japonès, quin sentit té? Però m'agrada tenir aquestes petites coses, eh? No entro en col·leccionisme perquè per mi és una versió sofisticada del síndrome de Diògenes, no? Una versió més classista, si tu vols, però no... O sigui, m'agrada tenir 3 o 4 coses per pur valor emocional, però ja està, saps? Inclús una miqueta decoratiu.
És que jo també jugava i ara m'has recordat el que no es podia gravar. Hi havia un joc a la Game Boy, a l'original, el Super Mario World, el 2, que tu,
boníssim,
clar, no podies guardar estat, però el Mario ja tenia com una antesala i tenia com 3 tubos, i llavors tu podies entrar en un tubo, segons, o sigui, en cada un d'ells, i llavors et guardava com la partida del tubo. Déu meu, quin record estret de la meva ment. I la meva cosina, o sigui, jo és que tu no sé per què ho tinc gravat, això, eh? Llavors, sempre jugava, sempre em ficava com en un tubo i estava com a punt de passar el joc en un dels tubos, vale? I jo sempre els deia, tio, si voleu jugar, jugueu, però poseu-vos pels altres tubos, saps? Perquè aquesta és la meva partida. I, tio, la tia es va ficar en el tubo que li va donar la gana, es va fotre el meu, o sigui, em va destrossar el món, vale? I vaig tenir que començar des de zero. O sigui, crec que com... Jo va ser com la primera vegada de la vida que em vaig enfadar, jo.
La primera i l'última, perquè t'he pintat que tu no t'enfades gaire. Vinga, anem a parlar de diners, Marc, que no parlem mai de diners i la gent se'ns queixa i diuen, heu de parlar més de diners. I com que no fa de bon català parlar de diners, perquè l'ostentació està mal vista, però a part també, jo crec que hi ha una part inclús de culpa religiosa, val? De no només l'ostentació, sinó el que parlar-ne públicament d'això, perquè es percep com, joder, ja estàs aquí, doncs, vantant-te dels diners que tens i tot això. I l'únic que s'acaba fent és donar-li espai només a la gent que sí que en parla, que són la gent que es queixa que paguen massa impostos. Per tant, intentem reduir-los una miqueta d'aquest espai vital que tenen, normalitzant més el parlar, no sé, tio, si finances personals, ja no des del punt de vista de ui, al col·le no ens ensenyen finances personals i tot això és perquè el sistema, saps, no vol que sàpigues de diners. Dic, mira, jo sempre que em diuen això penso amb la gent amb la que jo anava a la Farigola o al Salvador Espriu i penso, dic, és que no crec que tinguessin molt, o inclús jo en aquells moments no teníem com per pensar en estalviar, saps? Vull dir, la majoria de famílies, per no dir totes, no arribaven a final de mes. Per tant, no tenia molt de sentit explicar coses bàsiques com has de gastar menys del que ingresses. Bueno, és que potser no arribes a gastar tot el que ingresses, o sigui, gastes tot el que ingresses i no et dona per tot el que necessites. Per tant, poc sentit tenen les finances personals en aquest context. Però, bueno, dit això, sí que és veritat que sí. Estàs escoltant aquest podcast, probablement, vol dir que estàs en el món dels negocis, probablement sí que tens una miqueta més del que ingresses per guardar-ho i fer alguna coseta a final de mes o a final d'any o al cap de 5 o 10 anys, fas alguna petita inversió, fas una miqueta de tracking, fas estalvi, utilitzes alguna aplicació, doncs, bueno, més o menys tots aquests pals són els que voldria tocar avui. Però on vols que comencem?
Jo crec que tenim una espècie de viatge nosaltres entre com les preferències revelades versus les exercitades, i és que, no sé si ho he traduït bé això, però és que sempre diem que mai parlem d'aquest tema i em fa molta gràcia perquè hi parlem moltes vegades. Perquè quan...
Com a tema central.
Bueno, perquè saps què passa?
No.
Que quan... cada vegada que... És el que et deia abans, que m'estàs escoltant alguns dels que hem fet de finances, on en parlem i ho toquem com a tema central, i sempre diem, clar, perquè la gent ens diu que mai parlem d'això i ara fem aquest episodi per parlar d'això. O, jo què sé, hi ha un en què diem, no, és que en el primer d'inversió, és que es deia així, primer d'inversió, el Noel ens deia que ens havíem deixat no sé què i ara tornem a revisar segon d'inversió per veure, i tornem a parlar una altra vegada. I el que és curiós és que, clar, des del 2021, aquest episodi ha tingut com diverses iteracions. Val? O sigui, vam fer un que es deia No compreu el pa amb Bitcoin, i històric, episodi 26, del principis del 22.
Estàs parlant del 21, tio, és que fa 5 anys d'això.
Però mira que divertit que, o sigui, hem fet, potser no el mateix episodi, però sí com que hem revisat coses semblants...
Un cop l'any.
Però en contextos econòmics molt diferents, perquè han passat moltes coses en aquests 4 anys. O sigui, hem viscut, és a dir, com a principis del 21, hem vist tota la crisi del 22, on es van ensorrar totes les tecnològiques, després hem tornat a veure el 23, com ha estat funcionament, ens hem menjat guerres pel mig, ha passat de tot. O sigui, ha estat bé com anar-ho periodificant amb els anys i veure com canviava la nostra manera de pensar. Jo, per exemple, estàs escoltant alguns i penso, mira, això ja no ho fas més, ja, saps?
Què no fas més? Què has canviat?
Bueno, igual pel context actual, el primer d'inversió... És que el primer d'inversió ens vam centrar molt en la inversió en startups. I era un episodi més per tu, possiblement, però explicàvem com els bàsics de inversió, però en aquest en aquest vertical molt concret, o sigui, companyia privada, tickets en companyies incipients, etc. I amb què he canviat molt? He canviat molt en els últims potser 3 anys en què, a veure, també per l'escenari actual, però l'apalancament amb renta fixa penso que ja no és una tan bona opció com ho era fa 3 anys, per dir-te alguna cosa. I també, mira, una altra cosa. He començat a utilitzar una plataforma, igual és entrar massa en detall dins de l'episodi, però ja t'ho dic.
No.
He començat a invertir en una plataforma perquè és que saps què passa? Que jo penso que té valor invertir en totxo, d'acord? En immoble, sobretot en àrees molt denses com Barcelona. Després podem entrar a parlar si això, o sigui, hauria de ser una inversió tan neutra com ho és invertir en un fons d'inversió, val? Perquè té altres conseqüències i crec que, a veure, no són manzanes com manzanes, d'acord? És a dir, és que no vull que surti de la meva boca que no es pot comprar, o sigui, no es pot comprar pisos per invertir i que els pisos només haurien de servir per viure, vale? Perquè això no ho diré mai, d'acord? Però tinc algo com aquí dins, vale? Que no em deixa estar del tot tranquil, vale? O sigui, com...
Igual és consciència moral, Marc. Potser es diu dignitat, però...
No ho sé, o sigui, igual el meu cor i el meu cap no pensen igual, val? Però a mi, de veritat, o sigui, és això, per altra banda, em sap greu o... Joder, és que no sé si és greu la paraula, però em fa mal veure com gent que ha viscut tota la vida en una ciutat té que tenir problemes per adquirir una vivenda o mantenir una vivenda perquè factors de mercat l'han expulsat d'aquella zona, no? D'una manera absolutament arbitrària, no? Perquè si haguessis viscut a Manresa, això no t'hagués passat, però vives a Barcelona i t'ha tocat, no? Clar, llavors no sé per què hi ha una part del meu cap que, bueno, li contradiu això. Però aquest no és el motiu pel qual no inverteixo un totxo. El motiu pel qual no inverteixo un totxo és perquè em molesta la inversió com a tal física. És a dir, no vols lidiar amb, doncs, no sé, tenir un llogater, que ara hi ha un escape d'aigua, que se li ha trencat la calefacció, que ara s'ha trencat el pany de la porta, bla, bla, bla. Vale? O sigui, és molt més net posar-ho en un fons d'inversió i al final d'any et diuen, mira, és tant, saps? I encara que no, igual no treus l'última pela, doncs, bueno, igual has fet molt menys per mereixer aquell euro, saps? I està bé, vale? O sigui, has invertit menys treball per aconseguir-lo. I res, per tot això, per dir que per exposar-me una mica més en aquest espai sense la càrrega de mental de tenir un immoble, hi ha plataformes que, bueno, que tokenitzen cases o que inverteixen en deuda de, per construir vivendes i coses d'aquestes, i jo he començat a invertir en ella. Simplement, aquest és un dels canvis que he gestionat. És una part molt petita perquè, evidentment, estic començant a construir la posició, però és aquesta part.
És un molt bon punt. Primer, la paraula que estaves buscant segurament era dignitat, si és la que et fa tenir compassió per la gent que no pot permetre's un habitatge. En canvi, hi ha altres que es dediquen a jugar com si fossin propietats de Monopoly. Jo per això no inverteixo un totxo, perquè per temes de dignitat i per temes de brúixola moral. Però hi ha un concepte molt interessant que has dit aquí, a part d'aquest, que és el de no vull haver de lidiar amb totes aquestes coses, no? Quan no vols haver de lidiar amb el micro, amb tota la part de burocràcia, gestió, operativa, és el mateix que passa quan la gent em diu vull invertir en startups. Dic, no vols invertir en startups. Per què? Perquè, tot i que startups és molt més còmode que segurament haver de lidiar amb el tema de llogaters i tal, jo, per exemple, el tema de la propietat, jo no tinc cap propietat immobiliària, no? Però jo penso, dic, la persona que té el pis on vivim nosaltres, li donem molt per sac. Primer, perquè és un pis que té molts problemes estructurals, val? Tinc mala sort i en diverses coses té bastants problemes estructurals i ara cada dos per tres hem d'anar i hem de dir, mira, escolta, ara aquest Nadal, tio, aquestes festes, ha petat un tubo per on passa l'oli de la campana o alguna cosa així, tio, o la merda que surt per la campana de la cuina extractora i ens cau oli, tio, pel sostre de la cuina. Sé que no he vingut aquí a explicar les nostres misèries, però quan no és això, és un tema d'unes humitats. Quan no és això, és que no funciona tal cosa. Temes de la llum. Aleshores penso, dic, tot el que donem nosaltres per sac amb tot això, evidentment que el fan bona pasta amb el lloguer. Però hi ha un cost d'operativa, d'estar allà, d'haver de pringar també en festius, en uns quantos, que a mi no em compensaria, saps? A mi no em compensaria. Segurament, també és veritat que potser en una casa que estigui millor, a tot això va molt més rodat. I segurament és aquelles coses que dius, quan te vas al percentil més alt, val? Coses com més... Com t'ho diria? Potser no el percentil... El top 1%, no? Però si te'n vas a una franja de lloguer i de tipus de llogater més elevada, més sofisticada, segurament es queixa molt menys i les propietats són de més qualitat, et requereixen menys renovació, no? En canvi, doncs un edifici relativament vell, fet a mà als anys 60, que, bueno, que després no s'ha renovat com tocava, s'ha posat xapa i pintura, doncs clar, requereix moltes renovacions i molt overhead de gestió que s'han de menjar els propietaris, no? Però bueno, per això et dic que en un equivalent una miqueta molt més lleuger està la part de startups, no? Que quan segurament ja comentava bé l'episodi d'invertir en startups, que ostres, déu-n'hi-do, saps? Quan no toquen a notari, es firma amb aquest document així d'última hora, d'avui per demà, que no tens temps de donar, de llegir-lo, que potser tu el vols passar al teu advocat i no tens temps, et pilla una mòbil, pilla de viatge, saps? I bueno, has de fer 50 gestions. I clar, a mesura que et creix el portfoli, com el meu cas, jo cada setmana estava fent gestions. Vull dir, ahir vaig rebre un document de firma del nostre amic Alberto, saps? Vull dir, que dius, tio, és el dia Reis, que collons m'envies ara, saps? Però bueno, al final era una cosa que havíem parlat i signar-ho i ja està, no? Però és el dia Reis, tio. No vull haver de mirar correus d'aquestes coses. No els vull ni haver de rebre, saps? Però bueno, dit això, clar, si tu et vols estalviar aquestes coses, també pots invertir en startups i fer-ho a través d'una plataforma, no? O sigui, segurament, de les plataformes en les que inverteixes tu, m'imagino que deuen ser coses tipus un Urbanitae, un Rental, coses d'aquestes, no? I el mateix per startups. En startups també pots dir, doncs mira, m'indexo a aquests fons a través d'un AngelList, a través de plataformes d'aquestes que deixen entrar i invertir en altres fons, no? O en gestors de carteres de startups, i ja està. I aleshores, clar, no tindràs aquella última milla, aquells guanys ja molt més refinats, però que t'estalvies uns maldecaps, unes operatives, un coneixement sectorial que segurament no tinguis i una ampla de banda mental, que, bueno, per mi compensa, eh? Jo cada cop estic més convençut que igual hauria de fer menys inversió directa en startups. Sé que ho dic cada any i cada any acabo caient en el mateix, però jo diria que potser aquest any ja és l'any en què començaré més a invertir més en fons, val, posar-me més com a LP en fons i deixar ja de fer els tiquets petitets en startups, perquè està bé, ja en tinc moltes, ja he après molt d'això, crec que hi ha una més, no m'aporta creixement personal tampoc, pot ser que en faci una o dos si realment em fa molta il·lusió i crec molt en aquella persona, però ja no em faré de gent que no em conec o que no... Prefereixo estalviar-m'ho i aquell cost d'oportunitat ficar-lo, o sigui, acumular un tiquet més gran i posar-lo en un fons, no? Que és així, al final dius, hòstia, tens accés a moltes més startups de cop i treballen per tu, et gestionen la paperassa, no tindràs tot aquell retorn pur, però és veritat que et val la pena per diversificar almenys.
Clar, és a dir, el concepte aquest d'immobiliari te'l treia perquè com una de les potes de la diversificació, com en el llibre, en el textbook d'inversió perfecta, és aquest de diferents inversions funcionen millor en diferents escenaris econòmics, no? I el que vols és com tenir com la màxima capilaritat en aquesta diversificació, perquè, doncs, escolta, doncs, quan hi hagi creixement inflacionari, hi hagi, no sé, recessió o deflacionista, el que sigui, no? O sigui, quan estiguis com en els diferents escenaris macro, les teves inversions es comportin bé, no? I llavors tu sempre veus com que o intentes tenir actius que estiguin de correlacionats, és a dir, que no hi hagi una correlació entre ells en aquests diferents escenaris. I quan em preguntaves per les lliçons, igual et deia que una de les coses que sí que en els últims anys m'he adonat és que igual... Jo penso que la teva també, malgrat no sé com està composada, però crec que tenia un sesgo com molt de creixement en el sentit de, o sigui, estava com sobreponderada amb fons indexats i amb Bitcoin, per dir alguna cosa, val? Que dius, al final, quasi que s'estan comportant igual, perquè encara que te'l veguin com a reserva de valor, diguem que és una espècie de SP500 amb una mica més de beta, però fins a dia d'avui, igual això canvia dintre d'uns anys. Però I clar, què és el que estàs buscant? Estàs buscant com tenir com un pool d'actius que no tinguin aquest comportament, perquè saps que el dia que les coses vagin malament per aquesta classe d'actius t'anirà molt malament a tu, saps? Llavors, com que vols intentar mitigar una mica aquest viatge de la teva cartera cap a aquests punts de creixement. I sí, això és el que anava a dir. Però jo crec que al final el resum de tot, o sigui, no ha canviat el pensament. És a dir, aquesta idea de diversificat, indexat, mirar a llarg plaç, mirar comissions baixes. El tema de les comissions és superimportant, perquè tu ho comentaves en aquell de per fer-se ric naval tot, per cert, títol per la història, tot sigui dit.
Gràcies.
Sí, que hi ha un... I això sí que, com m'ho he inventat jo, el concepte, és aquesta... O sigui, tu vas acunyar la idea, jo li he posat nom a la idea, és aquesta energia d'activació de la riquesa. I és que, tu deies, no, és que si tu poses molts pocs diners a qualsevol lloc, és a dir, et venen aquesta idea de tu poses un euro aquí i al cap de 50 anys, mira, si tens 10 milions d'euros, no saps com, vale? Que ara hi ha un punt en què no es mou l'agulla, saps? Perquè t'agafen, les comissions et mengen, que per viure una mica aquesta idea de la, del retorn passiu has de començar a jugar una mica fort. Això eren paraules teves, eh? Jo li he posat el nom aquest d'activació, energia d'activació de la riquesa, em sembla bo el concepte. I és que, clar, però també ho penses i dius, ostres, és que quan comences a jugar fort, les comissions t'han de preocupar més que mai, no? És a dir, i sé que t'han de preocupar igual perquè el percentatge és el mateix, però, clar, imagina't que tu tens una cartera de 100.000 euros que està rotant cada any. Clar, una persona que té una comissió, jo què sé, de l'1,5% que es podria considerar baixa, t'està rascant 1.500 euros l'any, saps? Et vagi malament, perquè és que, clar, o sigui, no són comissions d'èxit. El fotut és que són comissions...
Correcte.
O sigui, la cosa vagi amunt o vagi avall. Clar, aquell sempre cobra, perquè és que hi ha aquell llibre de... Com es diu el llibre aquest? El del iate. Hòstia, com... és un llibre que descriu... Hòstia. Oh, com se m'ha pogut oblidar això? És igual. O sigui, és un llibre que descriu la vida o el funcionament en la societat d'aquests que són general partners, no? en un fons, doncs com aquests, com els gestors dels fons, d'acord? I em sembla que el llibre es diu com My Client's Yacht o alguna cosa així, no? o el yate del gestor del fons. I és com, tio, aquests sempre cobren, saps? O sigui, vagi bé o vagi malament, el gestor del fons, tio, sempre s'endú el seu tall de la comissió, i al final el que tens que buscar també, que és molt important, i per això l'altre dia comentàvem això d'Indexa, i jo penso que és una de les millors coses que fan, és que redueixen moltíssim la comissió que es cobra sobre això, perquè és una cosa que tu perds de rentabilitat sí o sí en l'any. Per tant, clar, dos fons que estiguin més o menys ponderats en els mateixos actius, és que un, m'invento, mig punt percentual de comissió, un any potser no et dones compte, però tingues allò 20 anys, clar, o sigui, allò es va acumulant. Un 0,5% durant 20 anys et poden acabar significant molts diners, és a dir, comprar-te o no comprar-te el cotxe, saps? O sigui, aquesta és la idea que igual se'ns va perdre llavors.
Marc, tu quan vas començar a jugar amb els diners, te'n recordes? Per tant, donar també un context de saber quants anys estem parlant.
Sí, no, tinc perfectament, o sigui, ho tinc claríssim. O
dimarts sigui... passat, no.
No, o sigui, és un molt bon punt, perquè és d'aquestes coses que, ara et donaré la data, però sí, simplement un apunt que em sembla interessant. Pensar això és de les coses que més mal et pots fer a tu mateix perquè sempre, 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 vulguis que no, t'apliques aquest biaix retrospectiu. De dir, oh, és que clar, si hagués sabut que bla, 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 i dius, clar, llavors et penses com quan vas començar i dius, oh, és que em vaig perdre aquesta pujada, oh, és que em vaig perdre això perquè s'ha invertit en els actius incorrectes. No? És una merda d'exercici, però sí, sé perfectament quan. La resposta és just després del Covid. Mira, i et diré per què. Perquè fins llavors, clar, o sigui, la teva pregunta ha sigut com quan vas començar a preocupar-te per aquest tema. Fins llavors, què era? Sí. Jo tenia una compte al Banc Sabadell i el senyor del banc em deia, posa els diners aquí al fons d'inversió. No estem parlant de grans quantitats. I jo, tio, el que estalviava ho posava allà en el fons aquell d'inversió del Sabadell de merda que no donava un res, vale? I no va ser com després del Covid. Malgrat això, sí que tindria que dir que vaig tenir com molta exposició a les criptomonedes una mica abans, val? Perquè... Però era més un joc meu...
Tenies amics criptobros, tio.
Digueu. Sí, perquè tenia amics criptobros. Sí, era això. Però... Sí, era això. Però... ja et dic, tenia el meu Ledger i feia les meves compres, tal, vull dir, m'agradava molt tenir el meu wallet, era més com una cosa per nardejar jo que una altra cosa, vale? Però va ser com després del Covid que em vaig començar a pensar, hòstia, en sèrio, això? O sigui, segur que no hi ha res més. I a partir d'aquí vaig començar com a exposar-me en aquest món i res, pues, tot el que he anat aprenent durant aquests 5 anys pues, ha sigut l'experiència. I ja no tinc el fons del Sabadell. Val? Vull dir, el 2020 el vaig
deixar tenir. Quin va ser l'activador, recordes? Per què? Després del Covid. És a dir, temps lliure, vas cobrar alguna substancial i vas dir, doncs ara sí m'hi fico, o va ser més una planificació a llarg plaç?
És que ho expliqui, curiós, eh? No ho he explicat a ningú,
sí.
Mai a la vida.
Home, tio.
Bueno,
o sigui, entre tu i jo, sí. Quedarà entre tu i
no,
perquè sentim.
O sigui, sí que ho he explicat, però no... O sigui, però no és, o sigui, he explicat el que va passar, però no he explicat el que això va provocar el que tu m'has dit. El 2019 jo em vaig comprar un pis, val? Però era un pis d'obra nova. No s'acaba la història. Era un pis d'obra nova i no estava fet. I em donaven les claus el dia 16 de març del 2020, vale?
Joder, tothom té una història d'aquell dia, eh?
No, és que és molt heavy, molt heavy. I clar, o sigui, jo havia com desmobilitzat la meva petita part d'actius que tenia per donar l'entradeta del pis, vale? I ja tenia, pues, això, pues, amb una compta a la vista per entregar-ho, vale? I clar, o sigui, ja havia ficat ja tot el merder de, tio, vender tots els fons, tal, tenia tota una compta a la vista per ja, tio, donar l'entradeta del pis que jo m'anava a viure el 2020 allà. I clar, va agafar tot el Covid i, tio, és que saps què passa? Que és merda, saps? Amb retrospectiva
ho vas
dius...
Ho vas cancel·lar?
Sí. Dius, hòstia, amb retrospectiva dius, oh, quina cagada, ho vas cancel·lar, tal, no sé què. Però és que llavors s'acabava el món, Àlex, joder. O sigui, quan estava el Covid s'acabava el món. I jo pensava, hòstia, ara et compraràs un pis amb la que està caient? O sigui, aquí hem tancat aquí a casa, que no pots ni sortir, no pots anar a firmar al notari, tio, quina merda, tal, no sé què. Vaig dir, saps què? Prou, saps què? I em van tornar les arres, òbviament, però ho vaig cancel·lar, vaig dir, no me'l compro. Llavors, clar, em vaig quedar amb aquells diners a la vista i vaig dir, hòstia, i ara què faràs? Us tornes a fotre el fons un altre cop? I a partir d'aquí vaig dir, anem a mirar una mica què es pot fer. I aquí va començar el meu viatge. Bona
història. Molt bé. Joder, és molt millor història que la meva, eh? Però simplement, a curiositat també per saber, perquè, home, pensa que començava molt bé, has fet una narrativa molt bona, eh? De posar allà com un punt de suspens, de dir, ui, vaig comprar un pis, pam, de cop i volta és com titular, saps? Vull dir, crees tensió ambiental.
Després de 4 anys he començat a aprendre alguna cosa de com parlar en públic, saps?
I sempre apareix el puto Covid, tio. Hauria d'haver-hi un, saps, com el leitmotiv, saps? De, quan parlem del Covid ja una música, saps? Hauria d'aparèixer una música d'aquestes com de terror o algo, perquè tothom té grans històries, d'això. No, t'ho pregunto perquè jo...
Espera una cosa, que malgrat et diré, mira, que ara també t'he dit, oh no, perquè quina merda, tal, que no sé quantos... Miro enrere i penso, pel fet de no comprar, bona decisió, perquè és que de veritat sóc molt antitenir actius immobles. Però per un tema de cap, eh? O sigui, això ja li funciona a cadascú. És a dir... no m'és còmode a mi això, o sigui, em ve gran i dius, joder, Marc, creix, fill. Bueno, mira, de moment encara no, saps?
És que aquestes microansietats que tenim els millennials, saps? O sigui, no volem tenir... Oh, tio, a mi això em passava quan jo tenia cotxe, tio. El run-run de tenir cotxe, el manteniment, no sé què, al final vaig dir, prendre per cul, tio, me'l vaig vendre, vaig dir, no vull haver-me a preocupar d'aquestes coses. Però bueno, suposo que és una cosa generacional. T'ho preguntava perquè crec que ajuda molt a explicar la història del que explicarem després, no? Vull dir, la teva versió al risc, composició de portfoli i tal, ha sigut donat temps, perquè portem 29 minuts i encara no havíem donat el context. Jo per anar molt, molt ràpid, també vull explicar-ho també per gent que em conegui una miqueta menys. Vull dir, jo fins al 2014, que no creo la meva empresa, vaig molt just de pasta. Vull dir, sempre a títol personal, doncs una persona que ha hagut de viure una miqueta com de subvencions de l'Estat, val? Pel context en el que vaig créixer. I aleshores sempre he estat molt acostumat a fer jo els meus propis calés. I aquests meus propis calés que els feia? Doncs fent de freelance, cobrant projectes d'aquests, treballant en ETTs des de molt petit, negoci familiar, i després, sempre ho he dit, comprant i venent cartes de Pokémon i de Magic online, i amb això és quan vaig començar a dir, hòstia, ojo, que això va de cash flow, no va de saber... de tenir-ne molt, sinó de saber gestionar el que tens, no? El que t'entra ho fico aquí, ara pom, el que trec, reinverteixo, etcètera, etcètera, no? Però no és allà on vaig començar a tocar pela llarga, al contrari, no va ser fins que no vaig crear l'empresa. Com que soc una persona que sempre dic, he estat acostumat a tenir menys de 3.000 euros al meu compte del banc, és com el meu límit mental. Vull dir, que jo, quan tinc més de 3.000 euros al meu compte del banc, em poso molt nerviós, no m'agrada, llavors intento no tenir-ne mai més que aquests, val? Sé que és molt arriscat, he hagut de aprendre a conviure amb això o amb tenir-ne més d'ençà que tinc una família, perquè era bastant irresponsable fer-ho, però fins al 2015 va ser així. Val? Al moment en què el 2015 l'empresa ja comença a anar bé, perquè el primer any doncs, teníem un sou més reduït i, bueno, saps? Vull dir, va, tires una mica, intentes maximitzar, acumular caixa versus pagar uns sous més dignes als socis, val? No als treballadors, ja, als socis. Cobraven molt poc al principi. 2015, veient que la cosa anava bé i ja pagaven bons sous als empleats, vam dir, els socis també podem cobrar bons sous. I ho vam fer, no? Ja vaig començar a acumular una miqueta més. No obstant, sempre ho dic, i jo la meva primera inversió que va ser ficar 1.000 euros a Cantox, que era el març de 2015, jo tenia 1.000 euros a la meva compte corrent, val? O sigui, vaig fer aquella imprudència i temeritat de dir, invertir el 100% del que tens. Per què? Quedaven 3 mesos per final de mes, vull dir que tampoc em venia aquí i era una oportunitat bona, no? Ja està. Però vull dir, jo el que sí que vull donar és com el disclaimer de dir, no, seguiu els meus consells perquè no arribareu a bon port i sobretot són molt irresponsables, són molt temeraris, val? I aquesta ha estat una miqueta la meva història, ho dic perquè al final, tot i que després doncs, les coses m'han anat molt bé, tinc un bon sou, l'empresa genera dividends, etcètera, etcètera, he començat a invertir, no va ser fins al primer trimestre del 2015, és a dir, un any després de jo crear-me la meva pròpia empresa, quan vaig dir, hòstia, ojo, que igual sí, ja no tant perquè tenia molt, realment tenia molt poc, o sigui, però sí que vaig dir, dic, vull posicionar-me en aquest sector. Va ser una cosa més de voluntat, de dir, vull posicionar-me aquí, m'agradaria aprendre per poder invertir en startups, i potser sí que vaig sentir els cants de sirena aquests d'invertir en startups, perquè, hòstia, gairebé m'impressionaven tant els inversors i les inversores com els fundadors i fundadores d'empreses, no? I aleshores, no era allò que tenia molt clar que jo volia ser un gran founder, no? Sinó que potser volia fer les dues coses, no? Estar posicionada als dos sectors perquè t'exposava més coses, et donava més oportunitats d'entrar a altres llocs, altres oportunitats, i ja està. Aleshores, per això que el 2015 va ser quan vaig començar a invertir i va ser un procés molt lent, eh? Vull dir, realment vaig fer una inversió en startups el 2015, una el 2016, potser dos el 17, i a partir d'aquí ja sí que va anar creixent, no? I no va ser, per exemple, borsa, per exemple, vaig entrar el 2020 per pur avorriment, val? Per dir, hòstia, doncs sí, tinc una molt bona posició de caixa, què faig, saps? Vull dir, més també per sentir-ho per amics i tal, que ho estaven fent per curiositat, vaig dir, doncs vaig a provar, saps? Però havia fet alguna cosa de cripto 2018, he anat provant diferents coses i per això també volia donar aquest context per dir, ei, si la gent em pregunta, hòstia, i per què no vas invertir més en això o en l'altre? Dic, no, és que jo realment no tinc, o sigui, jo mai tinc 50.000 euros a la meva compte del banc, com per dir, oh, vaig invertir en això, no? Jo mai he tingut 100.000 euros a la compte del banc per dir, no, vaig a fer unes inversions. No les he tingut mai. O sigui, les meves quantitats són molt més modestes, però sí que és veritat que probablement, per ser més modestes, jo soc una persona molt frugal, fins que he tingut família, doncs realment he gastat molt poc, he pogut invertir el 90% del que tenia en uns perfils d'inversió de risc molt elevats, val? Ja està, llavors això ajuda a explicar la meva distribució de portfoli, el meu perfil de risc i el tipus de coses que he anat fent, no? És a dir, si vols ja podem entrar una miqueta més en detall, però crec que estava bé donar aquest context després de mitja hora de puntificar aquí sobre comissions i propietats
sí, no,
i tal, però bueno.
Que és bon punt, però és un bon disclaimer també perquè, o sigui, no que hi hagi un perfil típic d'inversió, però el teu no. És megatípic. O sigui, és
atípic.
Atípic, el teu. Especialment. Sí. Clar, és a dir, és que per poder fer el que tu fas i tenir èxit, és a dir, el sistema d'inversió en concepte indexa, és a dir, fons indexats, baixa comissió, molt diversificat, bla, 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 és fungible, és accessible per tothom. O sigui, ho pot fer des de no ho sé, el cuiner d'un restaurant fins al planxista d'un mecànic, val? Si ho pots dir tot. El teu no, perquè, o sigui, l'èxit del teu jo crec que està molt lligat a la teva capacitat de generar deal flow. O sigui, perquè si aquell cuiner es posa a jugar al teu joc, possiblement mai aconseguirà els, o sigui, els deals que acaben fent moure l'agulla. És a dir, mira, a l'exemple de Holo, per exemple, o sigui, el cuiner no hagués entrat a Holo perquè no li hagués arribat aquell deal sobre la taula, saps? Però tu, a l'estar com mega connectat en aquesta comunitat, és que t'arriben aquestes coses. Llavors, clar, és important, jo crec, donar el disclaimer de ei, a mi això em funciona, però em funciona a mi, perquè sóc l'Àlex.
Correcte.
I,
sempre ho faig, eh?
Sí, sí, no, vull dir que és bo, que és important, eh? Vull dir, perquè, clar, o sigui, és una opció que no està disponible per tothom. Simplement era aquest el meu punt. És a dir, i possiblement, si jo ho fes, no aconseguiria com... o no seria capaç de generar la quantitat... o sigui, els deals que t'arriben a tu perquè... però en tema d'exposició, simplement, eh? Vull dir, perquè...
Correcte. No, de fet, hi ha dos punts aquí, eh? Un és el de, correcte, el tema del deal flow, per exemple, la inversió de startups, no? Sempre dic que no val la pena com a inversió econòmica, purament monetària, però perquè jo tampoc n'he tret un gran rèdit encara, no? Estic en etapa relativament temprana, tot i que les meves primeres van ser el 2015, no m'hi vaig posar en sèrio fins al 2018-2019, que va ser quan vaig començar a fer-ne 8, 9, 10 per any. Va? Aleshores, clar, una al 2015, una al 2016, una o dos al 2017... realment la mitjana, el meu portfolio, carrega cap als últims 5 anys, val? Que ha estat quan m'hi he posat més en sèrio. Per tant, no estic en... porto 10 anys invertint en startups, perquè porto 10 anys de la primera, però... i de la segona i de la tercera, més o menys, també. Però del, diguem, del 70% del meu portfolio de startups, en porto 5, val? Per tant, encara estic dintre els primers 5 anys. Dit això, hi ha dues consideracions. Una és la del tema del deal flow, correcte. Dos, si segueixo invertint a títol personal en startups és perquè hi ha una petita part de mi que sap que puc ajudar a incrementar les possibilitats d'èxit d'aquesta inversió. Val? O sigui, el món, una de les parts maques de la inversió en startups és aquesta de dir, ostres, jo realment els hi puc fer una intro, no ho faig sempre, no sempre tinc aquesta capacitat, però de vegades sí, he fet algunes intros que han mogut l'agulla, no? Els hi he presentat el CTO que han fitxat, els hi he obert la porta a un fons d'inversió, els hi he aconseguit inversió jo directament, els hi he obert la porta a un client molt totxo, no? Ostres, llavors aquí ja saps que immediatament després de fer aquesta acció, el valor de la teva acció, de la teva inversió, incrementa. Això jo no podria fer-ho en el sector immobiliari o en algun altre tipus d'inversions. Per això jo estic tan invertit en startups perquè dic, crec que els hi puc aportar un valor i crec que té sentit per mi estar en l'operativa perquè ja no pel guany aquell fraccional d'última milla que comentava abans, sinó perquè jo sóc capaç d'amb accions meves tenir un control pseudodirecte sobre el valor d'aquella inversió. Val? No sempre és així i no vull sonar tampoc molt arrogant en aquest sentit, perquè no, moltes vegades no passa, no? Però sí que és veritat que, hòstia, jo ho veig. Moltes d'elles he pogut ajudar i estan en un lloc millor perquè jo he fet alguna contribució d'alguna manera, eh? Simplement, de vegades, tirar un mail a una altra persona que els ha portat a un lloc millor, val? I ja està. Però, aleshores, amb això em sento bastant tranquil. No podria fer-ho amb altres inversions i per això no ho faig, eh? Jo crec que per això estic tan invertit. Ara bé, amb els anys he canviat el meu perfil. És a dir, quan ja vaig començar el 2015 a invertir, és que ni tan sols pensava això, ni tan sols tenia un Excel, val, de finances personals, ni tan sols pensava en finances personals. Anava fent, i sí que m'apuntava certes coses, com quan feia alguna inversió, doncs sí que tenia un mínim de tracking de què és el que havia fet, de startups, però clar, com que era un deal a l'any, tampoc tenia sentit complicar-me a fer un Excel si tampoc... aleshores, ingressava molt més del que gastava, no? En aquest sentit. Aleshores, sí que havia de buscar maneres com de gastar-ho o d'invertir-ho. Aleshores, també és veritat que gastava molt a títol personal, no? Però amb els anys ha anat canviant aquest perfil. En el moment en el que, per exemple, doncs el Covid, que ja vaig dir que, hòstia, ja devia estar el Covid, doncs devia tenir unes 10 inversions en startups, potser 15, per dir alguna cosa, ja vaig dir, vaig exposar-me a més coses. Allà sí que vaig dir, també per anar-ho parlant amb gent del sector o amics que jo els deia, hòstia, tio, m'interessa posar rigorositat en aquest tema, no? Perquè fins ara ha estat com un, oh, m'interessa invertir en aquesta startup, ho faig, pum, m'interessa invertir en aquesta altra cosa, pum, ho faig, no? Vaig entrar al fons d'ITIC i encara no sé per què, però va ser quan, quan va ser? No me'n recordo, igual eren 15.000 euros l'any, doncs va ser, vale, aquí ho teniu, ja està, però no tenia un tracking, val? Dit això, aleshores va ser quan l'any que vaig dir, vale, ara sí, Excel, distribució, aprendre una miqueta de finances, i tot i així considero que encara no en sé gaire, però sí que vaig decidir posar fil a l'agulla i regularitzar una miqueta per saber el que tenia, si tenia algun tipus de rendiment, si tenia sentit, tenia un històric també, i tenia la informació a l'abast per consumir-ho ràpidament, val? I llavors sí que he anat veient com la distribució ha canviat molt, perquè fins a borsa pràcticament, clar, és que el 80-90% del meu patrimoni estaven startups. Que és molt curiós perquè, clar, és un tipus d'inversió que no és líquida, val? És molt difícil treure la pasta d'inversió en startups, val? Per què? Perquè el teu capital està allà bloquejat. Sí que pots arribar a vendre-ho, però és una putada per l'startup, val? És molta burocràcia, molta paperassa, no t'interessa, val? I per això vaig dir, hòstia, igual vull tenir a una inversió que pugui treure-ho ràpid. D'aquí que el 2020 vaig obrir-me una compte Indexa, el 2020 vaig començar a ficar més pasta en borsa per dir, hòstia, sé que jo ara puc comprar aquí, puc posar 1.000 euros a Nvidia, per sort vaig invertir en Nvidia, m'ha anat molt bé això, però els puc treure al moment que ho necessiti, val? També em vaig pillar els dits amb GameStop i alguna d'aquestes, també ja ho he explicat des d'un cop. Per tant, no sóc un guru de les finances ni molt menys. I el meu portfolio aleshores va anar reduint la distribució aquesta d'inversió en startups, que era un 90% del meu capital, a ara és un startups i fons entre un 30-40%, depèn de com ho comptis, val? Per exemple, ara tinc la distribució aquí, si vols després podem fer una miqueta més de nerding, no? I això també tinc distribuït entre què és líquid i què és il·líquid, no? Perquè en algun moment, hòstia, et fa falta alguna de pasta de manera relativament urgent i dius, bueno, doncs mira, ho trec d'aquí, saps? Vull dir, pots agafar Revolut i dir, doncs empenc tantes accions de Meta i pam, tinc accés a aquests diners de manera immediata versus si els tens en un bloquejats a algun altre lloc, doncs això no pots fer-ho, no? I ara, ostres, la meva distribució és molt diferent. També hi ha una altra cosa que jo no conto i que crec que és un concepte que a molts fundadors ens passa, val? Que és el de la millor inversió sempre serà la teva empresa, val? O sigui, és a dir, jo per exemple no tinc, a les meves finances personals, no tinc la pasta que tinc a Marsbased. Val? Per què? Perquè per mi és una més a més, val? Tot i que sé que... O sigui, em desvirtuaria tant els càlculs personals de les meves finances posar, ja no per la quantitat, sinó per la tipologia, perquè és una inversió tan segura, val? Avui en dia, perquè jo sé que el dia que tanquem l'empresa ens repartirem el que hi ha en caixa i dividit entre tres, doncs toca tant per cap, no? Que ja des d'aquesta comoditat he pogut fer tota la resta. Però no l'he tingut mai en compte, és la part curiosa. Si mai ha aparegut al meu Excel el 33% que tinc de Marsbased, val? Per què? Perquè per construir-ho a part, potser per poder diversificar. Però és veritat que un dels grans riscos que tenim els fundadors és que posem tots els ous a la mateixa cistella. I jo no he començat a pensar en això fins molt més endavant. I, de fet, també perquè, entre altres coses, tinc un compromís de com es diu això, d'exclusivitat i de fidelitat a l'empresa per la qual no puc fundar altres coses, a menys que siguin els meus socis, val? Per tant, clar, d'alguna manera he de diversificar, de dir, hòstia, si l'empresa anés malament i haguéssim de tancar i ho perdés tot, si el dia de demà Marsbased val zero, jo no em quedo amb el cul a l'aire, val? No passarà mai ja, val? Però és veritat que ajuda, o sigui, és un d'aquells riscos que els fundadors, hòstia, són difícils d'explicar. Tenim una relació molt complicada amb el risc perquè sabem la teoria que és de diversificar, però d'altra banda saps que o li poses tots els ous a aquest cistell o l'empresa no surt endavant, val? I aleshores tota la vida hem de conviure amb que, tio, estàs dedicant-li la major part dels teus esforços i de la teva pasta i de tot a una empresa que al final és teva i, com el que deia abans, aquí sí que tens una implicació i una com dir-ho, una força de poder canviar les coses directa sobre el valor de la teva inversió.
Clar. És com qui no compta com la seva primera vivenda com a patrimoni personal, saps? Com que dius, no, és que això és un vis... No ho compto no a la meva llista d'actius, exacte. Sí.
No, escolta, no regala-la, regala-la, sí.
Has dit de passada una cosa que m'ha semblat interessant, molt ràpid, i l'has deixat anar, i és com que... hi ha mercat secundari per la venda de startups espanyoles? Perquè has dit, sí, bueno, diu, hi ha maneres de treure-ho. Sí, eh? O sigui...
Hi ha maneres. No vull... Aquí, i aquesta és la part que no aporto tan bé perquè és la part que menys m'interessa de l'operativa legal de les startups, eh? Però hi ha maneres. O sigui, evidentment hi ha compres i ventes de secundari. Tu pots fer inclús pactes amb algú. És que no sé ben bé com va, eh? Però vull dir, perquè ja et dic, és la part que menys m'interessa en aquest sentit, però... Crec que tens diversos camins. Un d'ells és, jo crec que en el... jo sé que en el cicle de vida d'una empresa, qualsevol soci pot posar a la venda les seves participacions en una empresa. Val? Aleshores, el board ha d'elevar allò a la resta de socis i depenent de quin sigui el pacte de socis, es fan unes accions unes altres, no? Però aleshores, els socis existents tenen compra preferent, etcètera, etcètera, i l'empresa pot decidir comprar aquestes participacions o es pot utilitzar això en una ronda d'inversió, val? Però generalment és una putada per una startup. Jo sé que en altres empreses, potser més consolidades, es mou més ràpid aquest secundari, però amb startups és una putada perquè tu estàs concentrat, no has de distreure el fundador amb aquestes merdes, val? Ui, ara em vull vendre el meu tiquet de 5.000 euros. Doncs ets un imbècil, bàsicament, tio. Li estàs posant pals a les rodes de startup, s'hauria d'estar concentrant en altres coses i tu t'has pillat els dits amb una inversió. Sap greu, val? Jo això sí que ho he vist en fons, al fons d'ITNIC, en 3 o 4 ocasions des del 2020 o 21 que vaig entrar, doncs ens han fet saber que alguns socis volia vendre les seves participacions i que estaven allà a disposició per nosaltres, si no, doncs les compraven ells, bàsicament. Doncs fantàstic, això passa, val? No ho he vist tants cops i de fet, per exemple, BeWater, que és una empresa del mateix grup que la gent d'Indexa, es dediquen a comprar secundari, a invertir en secundari en empreses que van bé. Val? Si empreses bootstrap o pseudo-bootstrap, que els hi compren participació als fundadors perquè treguin risc de la taula, entre ells com a inversió, però a través del secundari. Val? Aleshores, sé que és una opció lícita i vàlida. No et sabria donar més detalls tècnics, val? Perquè jo ho he fet molt poc i quan ho he fet ha estat a través d'algú altre que m'ho ha gestionat, val?
No, m'ha semblat curiós, perquè als Estats Units estan començant a sortir aquestes tokenitzacions d'empreses privades, que, jo què sé, mítica idea de no, és que vull invertir en Stripe o vull invertir en OpenAI. I clar, ho estan fent com sense el seu permís, no? Llavors és curiós. Simplement em preguntava si hi havia alguna cosa semblant a Espanya que no sapigués. Curiositat pura, en fi.
Distribució, tio, què? Tu com ho tens distribuït?
Super fàcil.
Sí,
sí, super, super fàcil. És que jo només tinc 5 actius.
Molt bé. Fins a quin nivell de transparència vols arribar? Fins a quin nivell ets
més còmode? Mira, t'ho dic ja fa... No, però és que no és un tema de transparència.
Comparteix pantalla, tio, ara que fem vídeo.
És que és super fàcil. És que no tinc res per compartir-te, però és que ho tinc al cap. O sigui, és que, mira, 65% renta variable, 20% Bitcoin, 10% or, 2,5% immobiliari i 2,5% startup.
Vale. Hòstia, molt poc estar. I en la part de negocis, perquè tu si tens participació d'empreses, ho comptes en aquest 2,5%? És a dir, si tens accions de RSS, m'imagino que sí,
no,
o de l'empresa de Cheesecake,
és com tu i la teva empresa.
Aquí, no?
És com tu i la teva empresa, ni ho compto.
Això no comptabilitzes. Val.
O sigui, de totes les empreses on he estat que m'han donat accions,
sí,
no està comptabilitzat aquí. Perquè... No hi ha una
manera
molt...
rendiment algun cop? O sigui, confirma la meva teoria que això és una miqueta com la loteria. O sigui, la loteria és l'impost de la gent que no sap d'estadística. Els stocks a Espanya és l'impost per la gent que encara es creu la mentida de les startups?
A veure, clar, o sigui, deixa'm que et dongui aquesta resposta dintre de 5 anys, perquè igual ara és molt d'hora. Per què t'ho dic? Perquè és allò que dius, sí, tinc diverses coses allà a carta, ¿vale? Però clar, cap d'elles ha fet un èxit. Llavors...
Clar, però vull dir, Ironhack sí. Fa 10 anys que tens accions. Sí, tens accions d'Ironhack, no sé si en tens, però vull dir que ja hauria passat el seu cicle de
clar, però és una... Sí, estic d'acord, però veus, és un molt clar exemple d'empresa que no ha tingut un ni un canvi de governança, ni ha hagut un moment de liquidesa, res. O sigui, ha seguit i ha seguit creixent o no creixent, però ha seguit, és a dir, està allà. Yeah. Llavors, sí, clar, aquesta inversió latent aquí no està comptabilitzada. És com tu i la teva empresa. És a dir, no ho conto, això. És a dir, mira, el dia que vingui...
No se'n tinc una d'aquestes. Clar, per mi és diferent, saps? No se'n tinc una, saps? Ho tinc més clar, però és veritat que si tu en tens tres o quatre perquè has estat com a empleat o cofundador de diverses coses, segurament és el mateix concepte i jo tampoc ho comptaria, eh? Vull dir que només ho conto les que he posat jo com a inversió clar, de manera activa.
A més,
perquè...
és difícilment quantificable, perquè, clar, què pots fer? Dius, bueno, miro la valoració de l'última ronda i llavors veig què correspon a tantes accions. Sí, però imagina't que la següent ronda és menys, és més, és un preu molt volàtil i molt etèreo, perquè al final no té res a veure el preu de venda que acabarà venent allò amb el que es va quantificar l'última ronda. Per tant, com que també és difícil posar-li un preu, és allò com que està allà i mira, saps? És la loteria, exactament el que dius tu. Si et toca, et toca i està bé i és fantàstic.
Correcte. Jo no perdo el temps amb aquestes coses. És a dir, la meva fulla d'Excel, el meu Excel, no? Que té diverses fulles i una d'elles és startups, la part de startups d'inversions només la toco quan entra una inversió o quan surt una inversió. Però entremig no toco res perquè és el que dius tu. Vull dir, és que si hagués de perdre el temps amb ui, han fet una ronda d'inversió, a veure, vaig a recalcular ara quin percentatge tinc, quina valoració estan, sí, per la valoració, però clar, la valoració... Hi ha diverses valoracions dins una mateixa ronda, de vegades. Per tant, és difícil, no? Clar, una cosa és la teva, però després la valoració global de l'empresa, quina és? No? És aquesta. Després, hòstia, no, espera, que s'ha fet un safe. Això, la valoració es calcula al final... Bé, no, espera, és molt complicat. Jo no vaig ni intentar fer-ho, també t'ho diré, però perquè no té cap tipus de sentit. I també perquè, ui, aquesta ronda no, al final s'ha cancel·lat. Ui, s'anava a vendre l'empresa, anava molt bé i al final ha hagut de xapar. Quan entra i quan surt. Entremig, no ho toco, tio, perquè és que realment m'hauria donat més feina que no res. L'altra cosa que has dit que he trobat interessant és or, tio. O sigui, va haver-hi uns anys que tothom deia, buah, l'or, la plata, totes aquestes merdes estan acabades, no invertiu mai més ja en això. Fins fa relativament poc. Ara em sembla que hi ha hagut un repunt, no? Perquè he vist ja molta més gent de comprar sobretot plata, no tan or. He vist en l'últim any molta més gent dient, tio, compra plata i compra no sé quin material, tio, cobalto a les no sé quines mines de Namíbia. Però jo no he entrat en aquestes coses per desconeixement, però per què or i des de quan?
A veure, el motiu pel qual l'or està pujant ara no té res a veure amb el per què fins a dia d'avui l'or s'ha considerat un bon valor refugi. L'or històricament s'ha considerat un bon valor refugi perquè en èpoques de tipus d'interès baix inflacionàries, el delta, i ara, hòstia, pot ser que m'equivoqui, segur que algú em corregirà la macro, però el delta entre el tipus d'interès que es paga, es considera que l'or és un refugi perquè simple, o sigui, està preservant aquesta destrucció de valor per sobre del preu del diner. I històricament, per això l'or ha funcionat molt bé en aquests escenaris, no? Com per exemple, pre-recessió, per dir-te alguna cosa. Llavors, ara, per què collons l'or està pujant si tenim absolutament la situació inversa, no? El motiu és perquè, i molt correlacionat amb la baixada del dòlar, és perquè, bueno, hi ha un eix de països que l'estan comprant per desdolarificar la seva economia, no? O la seva dependència en el dòlar. Digue-li Xina, digue-li Rússia, etc, etc. Llavors, s'està veient com una arma de protecció contra una exposició molt gran a la moneda americana. Llavors, l'or ha pujat molt i literal ha doblat el seu preu en els últims anys i mig per aquesta raó. Llavors, per què l'or? Jo sempre he sigut molt fan d'aquesta idea de Harry Brown de la cartera permanente, perquè és el concepte aquest de que hi ha un actiu que funciona bé en diferents escenaris del quadrant econòmic, i un d'ells és l'or i evidentment ell recomana tenir un 25%, i jo no en tinc tant, crec que tinc 10% de la meva cartera, però sempre m'ha semblat interessant tenir-lo allà per aquest motiu, per un motiu de descorrelació amb altres actius que pesen molt en la cartera. Aquesta és la raó de l'or. Llavors, idealment el que vols és que el Bitcoin es comporti com l'or Sí, com aquest or digital, no? Com aquesta idea de refugi de valor. El que passa és que no està passant, sinó que el Bitcoin s'està comportant més com l'S&P 500 que no pas com l'or. Però els... a veure, com aquests Bitcoin maximalistes, el que veuen és que la compra del Bitcoin és un hedge contra la degradació de la moneda, no? És a dir, com de que, escolta, estàs imprimint amb unes quantitats massives i, per tant, estàs degradant el valor de la moneda, i un Bitcoin maximalista sempre et diria que el preu del Bitcoin no es mou, és el dòlar que és deflacionista i, per tant, puja el seu preu, no? O sigui, ell et diria com, no, és que el preu del Bitcoin sempre ha sigut el mateix des del 2016 fins avui, és simplement que està reflexant la caiguda del preu o la devaluació de les monedes fiat, i és aquest el motiu pel qual s'aprecia. Això és el que et diria un Bitcoin maximalista, eh? Vull dir, no, crec que hi ha part de veritat, però no crec que sigui 100% això. Però a dia d'avui no s'està comportant així. A dia d'avui s'assembla més a això, doncs a l'S&P 500 que no pas a l'or. Però la idea és que a llarg plaç s'acabi comportant així, per això té un espai a la meva cartera. Junt amb l'or i no te'l junto amb això, doncs amb l'equity.
És que, bueno, preguntar, perquè és una d'aquelles coses que fa uns anys vaig veure que Revolut ho havia posat i vaig dir, que raro, saps? Però bueno, vull dir, té tot el sentit del món, eh? Jo perquè no m'he ficat i no tinc res, però per desconeixement, eh? Perquè jo no sé, o sigui, de fet em sorprèn molt quan parlo amb algú i em parla ja no d'or, eh? Vull dir, ara l'altre dia vaig estar amb una persona que em va dir que estava invertint en no sé quin material, que segurament tu coneixes perquè ets un friqui, que es veu que és el que fan servir les empreses que tiren satèl·lits que van per sota d'atmosfera o per capes baixes d'atmosfera, que són els que ara utilitzaran per fer no sé què, saps? Vull dir, i aquest material es veu que està, si ho acaba de petar, vamos, serà una inversió boníssima. Però perquè estan creant un mercat nou, no tinc ni idea. No me'n recordo ni quin era, perquè el meu cervell va desconnectar, es va posar a pensar en altres coses, eh? Estàvem parlant d'una cosa tan específica que no sabia, jo estava pendent de 50 altres coses, val? Però jo no conec això, aquest material en concret no està a Revolut, eh? Revolut tens or, plata, i em sembla que hi ha un altre material, però està, però segur que tens altres plataformes. Aquesta és una miqueta l'altra putada que trobo d'haver de fer la gestió de les finances personals, que és com 15 plataformes, tio, per fer les coses, saps? Vull dir, primera, tens diners en diverses plataformes perquè si tu ets, com jo, tens una compte Revolut, tens una compte PayPal, tens una compte potser de TransferWise, tens a compte de si vas donar alta, doncs, en Kraken i Coinbase i merdes aquestes, vas acumulant, tinc diverses, no? Amb els anys he anat tancant moltes d'aquestes, centralitzant més, intentant centralitzar-ho tot en Revolut, tot i que tinc comissions més altes, però és que no em val la pena tenir la gestió a tots els altres llocs i tenir la pasta desperdigada i tenir accions o posicions més petites desperdigades per tot arreu, saps? Però això tenir unes més grans en comptes que, bueno, saps? Vull dir, saps que no trobes el màxim rendiment, però és que tampoc em dedico a això. Si em dediqués a això i tingués tot el temps del món, fantàstic, ho tindria optimitzat fins a l'últim cèntim, no? Però no és el meu cas, no? I aleshores, per això dic que segur que hi ha una plataforma que et permet invertir en aquest tipus de materials secundaris o més emergents, que no siguin la plata, l'or i el no sé què, però jo no la conec, per tant no us en podré recomanar cap.
No, Àlex, o sigui, un dels motos de la meva teoria d'inversió és fes-ho el més simple possible. O sigui, mai em veuràs invertir, mai em veuràs triant guanyadors. És a dir, vaig a invertir en Skyworks o vaig a invertir en Circle, saps? No. O sigui, tio, indexat, el més abstret possible de la particularitat o de l'anècdota i amb coses molt fonamentals. O sigui, a mi no em veuràs mai invertir ni en plata, ni en platino, ni en galvanio. O sigui, no serà la meva.
Crec que era el galvanio, eh? Crec que era el galvanio. Platino segur que no era. Però perfil de risc, tio, perquè tu has mencionat que Indexa inverteix, has mencionat a l'anterior episodi que Indexa inverties en els indirectament, val? A través del banc, que tenen, pots invertir en les seves carteres 8 i 10, si no recordo malament.
Exacte.
8 i 10 es correlaciona al nivell de risc, o sigui, o és simplement el nom que tenen?
No, és a dir, i, o sigui, que si algú ens escolta d'Indexa, doncs que corregeixi en els comentaris la meva petita, perquè clar, jo no sóc client d'Indexa, això és el fort, no? Però, o sigui, sí. Indexa, tu pots ponderar quina quantitat de renta variable, renta fixa, vols que les teves carteres tinguin, no? Llavors, ells els donen un nom a les carteres, em sembla que és 1, 2, 3, 4, 5, 5, fins al 10. I el 10 clar. És màxima exposició a renta variable, 0 renta
és
fixa,
risc,
no?
És risc, no? O no?
Bueno, és màxim... A veure, és que, clar, és una molt bona pregunta. És risc en quant... No, més que risc et diria és més volàtil. No et diria que és més arriscada.
Val.
És més volàtil.
És
perquè
més volàtil,
què passa?
Sí.
Clar,
no, però com que fan la pregunta en el KYC de preguntar-te sí. El teu nivell de tolerància a risc i clar, jo, per exemple, vaig passar del 8 de 10 a 10 de 10 en els últims anys. O sigui, vaig fer el moviment contrari que s'hauria de fer. I el vaig fer i realment m'ha anat molt bé. Val? Però per què? Perquè és pasta que no necessito. Aleshores, hòstia, m'ha donat un rendiment de l'hòstia. Però no, sé si és... Estem parlant del mateix.
Però és un bon punt, és un bon punt. El que passa és que, clar... Jo crec que està molt bé que el regulador estigui a sobre d'aquests productes financers que s'estan donant a la gent perquè tothom tingui el màxim d'informació i se sàpiga doncs, quines coses et poden fer perdre diners, quines no, perquè no tothom té com l'espai mental i està preparat pel que pugui venir. Llavors, però penso que es confon el risc amb la volatilitat. I a què vull dir? És a dir, que un producte d'aquests a 30 anys... Jo crec que és més arriscat agafar la cartera 1 que la cartera 10, perquè o sigui, estàs deixant diners a sobre la taula. El problema és que el camí no és el mateix d'un que per l'altre, no? Llavors, què passa? Que si tu tens necessitat de caixa en curt plaç, evidentment estàs assumint més risc pel fet de que tens més opcions de que en un curt plaç tinguis un mal moment o estiguis passant per una recessió que t'hagi baixat la cartera un 30% i tinguis menys disponibilitat de caixa. Però en el llarg plaç no és un problema de risc, és un problema de volatilitat. Llavors, el que dèiem de com inverteixes en Indexa, doncs Indexa té dos fons d'inversions que els pots agafar des de qualsevol banc, igual, amb unes comissions baixíssimes, igual que Indexa, que corresponen a les seves carteres, em sembla que són 7 o 8, un dels dos, i 10. És a dir, tot renta variable i renta variable amb un 25% d'accions. De bons, perdona. I aquesta és la manera d'utilitzar Indexa sense ser client d'Indexa.
Vale, fantàstic.
I amb l'ànim de simplificar, amb l'ànim de simplificar, clar, si estàs en un banc... Això què et permet? Doncs mira, doncs, per exemple, en la llisteta que jo t'he posat, doncs, si volguessis, i és com per un tema de simplificació, dius, mira, l'or, si estàs aquí, doncs escolta, t'agafes un ETF d'Invesco que inverteix en or i pam, ja tens or, saps? O jo què sé, no ho recomano, però si qui vulgui invertir doncs, en un ETF de BlackRock, de Bitcoin, doncs també el té allà, saps? Llavors ja, mira, ja té 3 i ho pot fer tot a través de simplement d'un banc, saps?
Val, bueno, o sigui, tu fas tot a través del banc. Encara?
Sí, senyor.
No tens ni un IKBR, ni Revolut, ni històries d'aquestes.
No.
Tot a través
no.
Del banc, tio?
Sí.
Evidentment, aleshores, comissió més alta, però més conveniència.
No, perquè la comissió és del fons.
Ja, val.
Clar, la comissió és del fons. És a dir, tu, quan contractes un fons, aquell fons té una comissió i és la que pagues.
Ja.
Estic segur que si ho fas des de Mític Bank de la Caixa, supercaspós, t'intentaran colar els seus fons, que tenen una comissió molt alta, bla, 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 diran que són els millors, el que sigui. Però si
no,
tu pensava
que posarien alguna comissió per sobre del pal, hòstia, i vas a mirar per un altre cantó i aquesta plataforma, per invertir en el mateix fons, té una comissió més baixa. Per això preguntava.
Bueno, és una cosa que jo crec que s'ha de mirar bé, és a dir, que el teu banc no et cobri comissions extres per contractar fons que no són de la seva matriu, com si diguéssim. Per exemple, sé que la Caixa ho fa.
Val.
És el cas.
Val,
però,
val. No, per això preguntava.
Però mítics bancs d'aquests, no sé, tipus Renta4 i aquestes coses, que són brokers al final, no? Que no són bancs per demanar una hipoteca, saps? Aquests no ho fan, n'hi ha molts d'aquests.
Vale, perfecte. A veure, què més tenim? Bé, al final crec que hem cobert bastant, eh? Inversió en startup, líquid versus líquid, posicions de caixa. Tu saps en qualsevol moment tots els mesos de vida que tens? El teu runway, per exemple? Mesos de vida financer, vull dir, evidentment.
És que no aplica, Àlex, és que sóc solter, no tinc fills.
Per això
et dic, vull dir, perquè... O sigui,
Ets un burn rate molt baix, tio.
No, és que no apliqui, és que no és representatiu. És a dir, tu pensa, o sigui, si no tens fills, no tens parella...
no tens propietats.
O sigui, jo puc baixar com el meu gasto, o sigui, si volgués, a virtualment zero, saps?
Tens el concepte aquest d'empresa bootstrap i profitable que és Runway Infinite, saps? Que m'agrada molt.
No, però sí que seria... Jo, com la meva imatge seria una empresa bootstrap. O sigui, jo mai seria com un unicorn, saps? No, és la meva projecció.
Val. Cada quan ho mires? I quant temps li dediques? La setmana, al mes?
Tu tenies un molt bon punt en un dels episodis que deies més temps no equival a més diners. Em va fer molta gràcia. Vaig pensar, superbon punt. Que més... O sigui, encara que siguis tot el puto dia pensant en això, si això no és la teva feina, és a dir, si tu no t'hi dediques professionalment, encara que et passis el dia mirant com es mou l'índex, no prendràs una merda, saps? O sigui, llavors, temps que jo dic, clar, mira, quan hem fet aquest episodi, doncs què he fet? Doncs bueno, doncs he entrat a Google Finance i m'he fet un screen ràpid de com estaven les coses, tal, i llavors vulguis que no, com tens un pols de saber, on està la bolsa en qualsevol moment donat, és a dir, tens idea de com va l'economia, però més per un tema d'exposició indirecta que no pas de perquè tu estàs mirant els tickers cada dia, perquè cada vegada és que això no és un altre tema, que per cert, això és un episodi, eh? Ara hi ha com la gamificació, però gamificació dolenta. No tenim aquesta paraula, jo crec, en català, com el gambling, saps?
Apostes seria...
Sí, exacte. O sigui, la apostificació de tots els productes. Ara tot és gambling en els productes. O sigui, ja et dona aquesta sensació de que estàs jugant a tot arreu, saps? O sigui, com, no sé, inclús amb els likes, social media, els tickers en les aplicacions de la banca, tot et dona com aquesta sensació de que estàs gambling. I per això intento com abstenir-me una mica perquè ho considero extremadament addictiu. Crec que tinc com aquesta exposició indirecta de com funciona l'economia, però no estic tot el dia mirant-ho perquè crec que... és que acabaries boig. Jo crec que és això, és extremadament addictiu i quan no és la teva feina i no ho sé. Jo penso molt com tu en... I ja sé que no és la meva empresa, però ho penso molt com amb la meva labor, no? És a dir, amb la meva feina. I escolta, tio, centra't en el que saps fer bé i ja et dic, o sigui, això és el que t'ha de fer diners a la vida, no. L'altre és aquesta idea de l'income passiu, doncs si creix el teu patrimoni simplement pel fet d'estar en un fons indexat, doncs gràcies a qui sigui. Ja està.
Ho has aconseguit o no, allò de l'income passiu?
Una altra bona pregunta, veus? Estem resolent preguntes que no vam saber resoldre en els altres episodis perquè me'ls he escoltat. No. O sigui, income passiu és un bon concepte, però crec que no està ben entès. O sigui, mira, income passiu com a tal, perquè llavors tu aquesta pregunta ja me l'havies fet en un dels episodis. I jo et dic, clar, què consideres income passiu? Un fons indexat el consideres o no? Clar, llavors, per mi no. O sigui, ha canviat la meva idea. Income passiu per mi és mecanisme de generació de caixa que no requereix absolutament cap esforç. Llavors, és a dir, un income passiu és un artefacte que simplement pel fet de posseir-lo et dona diners sense que tu facis res. Això és la definició pura d'income passiu. Llavors, un fons indexat no és exactament un income passiu per dos motius. Primer, li falta predictibilitat, per tant, no saps exactament com funcionarà. Un income passiu és predictible. És a dir, l'income passiu paradigmàtic és un T-bill americà, saps? Com un treasury, una nota del tresor americana que diu, mira, noi, té 1.000 euros... i això torna al 4%. I saps exactament quan et farà els pagaments, quan te'ls posarà el banc... Tal. És un mecanisme de generació de caixa
Però fins
directe.
Quan és predictible? Perquè no crec que sigui predictible d'aquí a l'infinit. No hi ha cap producte que sigui així.
Una nota del tresor americana? O de l'espanyola, és igual.
Serà així. És que no sé com funcionen, eh? Vull dir, però això vale, vol dir que a 100 anys vista sempre és el mateix?
Tu, per exemple, tu agafes... Val? Bona pregunta. O sigui, mira... Imagina't, eh? Una nota del tresor, d'acord? Imagina't, avui el tipus d'interès està al 3%, vale?
Sí.
Diguem, és un exemple, és teòric, és simplement per il·lustrar-ho. Ens estem anant llargs, però tu tens algú a fer o no?
Oh, no, jo puc allargar. Tu has escrit pel xat, però no ho has vist.
Ah, no ho he vist, Estic molt concentrat en la conversa, vale o no?
Llavors, molt bé. Mira,
no, una nota del tresor, vale? Imagina't, els tipus d'interès avui estan al, m'ho invento, vale? Al 3%. I et diuen, mira, noi, això és una nota del tresor a 10 anys, vale? Llavors, tu pagues, jo què sé, i quan vols? 1.000 euros. Vinga, doncs aquí tens 1.000 euros. Llavors, això et paga. Ells es queden al principal, vale? Els 1.000 euros, i allò et va pagant 3% cada any, d'acord? Hi ha diferents tipus de productes, alguns paguen mensual, altres paguen semestral, altres paguen anual, vale? Però, generalment, les notes del tresor paguen anuals i llavors et donen un 3% a l'any, d'acord? Això és incompassiu de manual. Llavors, cada any, això et dona el 3%. Llavors, la teva pregunta és, sempre paga el mateix? Sempre paga el mateix. Vale? És a dir, tu agafes aquesta nota i al final, o sigui, al cap de 10 anys, a part de tots els interessos que t'han pagat, que són el 3% anual, ells et tornen al principal, d'acord? Aquest és l'incompassiu històric de la nota del tresor. Què passa? Que sobre això hi ha un mercat secundari. Què passa? Si jo ara he comprat aquesta nota al 3% i demà els tipus d'interès baixen, què passa? Que la meva nota té un delta d'un 1%, és a dir, hi ha un gap d'un 1% que em pagarà sobre 10 anys que les noves no tenen. Per tant, la meva nota del tresor no és que sigui més valuosa, és que, clar, has de multiplicar pels anys de palanca que tenen, és a dir, aquesta nota té palanca. Clar, però, i per tant, si jo la venc, ara aquesta nota ja no val 10.000 al secundari, val més. Això sí, perdo els pagaments, òbviament, perquè estic venent el títol. Però, clar, però algú no me la comprarà per un 1% més. No, me la comprarà per un 1% multiplicat pels anys que queden, perquè és la rentabilitat esperada d'ella. Per la mateixa raó, el seu preu de mercat, si els tipus d'interès pugen, aquesta nota baixa. Per tant, el preu de mercat d'aquesta nota és més baixa. Per això la curva de tipus sempre és inversa als tipus, a la progressió dels tipus d'interès. És a dir, la rentabilitat sempre és inversa al tipus d'interès perquè, evidentment, si el tipus d'interès puja, aquella nota apreciarà el valor. Depreciarà el valor, en canvi, si el tipus d'interès baixa, la teva nota apreciarà el valor. No sé per què perquè m'has preguntat com funcionen les notes del tresor. Pues per mi això és l'incompassiu de manual. És a dir, escolta, passi el que passi, o sigui, encara que hi hagi, no sé, o sigui, que vinguin tres Covid seguits, allò, teòricament, és l'actiu més segur i aquell que et dona diners sense fer res. Clar, llavors tu dius, hòstia, una nota, o sigui, un fons indexat, és incompassiu. Home, et diria que és acumulació de patrimoni en el llarg plaç, però no incompassiu. És com dir, tenir un immoble com comprat, és incompassiu, home, et diria com acumulació de capital, llogar-lo, incompassiu. A veure, tampoc tan passiu, perquè com que has vist, si tens un llogador com tu, et dona pel cul, però, o sigui, vull dir que t'estan tocant les pilotes, saps? Però, i per tant, no és tan passiu, sinó que requereix de feina perquè li has d'arreglar l'oli de la campana. Però, clar, jo et diria que aquesta és com la idea d'incompassiu, és aquesta de no estic fent res i tinc un mecanisme de generació de caixa. Llavors, molta gent pot dir, no, doncs, escolta, compra un fons de dividendo. Ok, t'ho compro. O sigui, podria ser-ho també. O sigui, un fons que inverteix en empreses de dividendo. Llavors, el que fa és que et va soltant els dividendos. És un bon mecanisme. O, saps que, és que igual això s'estan anant ja massa, igual ja és nerdàlia això, però els fons sempre tenen com dos... opcions, no? Bueno, molts d'ells són els d'acumulació i els de i els de distribució, que són aquells AFC i DIST, saps? Llavors, els que són d'acumulació és que els dividends o els beneficis es reinverteixen en el fons. Aquests són més d'acumulació de patrimoni i els de distribució són aquells que els dividends i aquests i un percentatge dels retorns van directament al teu compte, no? És a dir, se't paguen quan toquen. En fi, igualment ha anat molt llarg això avui,
No, és molt interessant perquè al final dona visibilitat d'un tema que preocupa o que interessa a l'audiència, però que no havíem cobert amb tant de detall. No sé si hi ha alguna altra cosa que se'ns hagi quedat aquí al tinter.
Jo ja callo per avui, eh? No dic res més, ja. Estic bé, ja.
Home, Déu-n'hi-do, li has fotut canya, eh, tio? T'has sentit entrevistat?
No, que va, perquè a mi aquest tema m'interessa, a mi aquest tema em diverteix, a mi m'agrada. O sigui, no, és a dir, ja és el que tu deies, de que són coses que no s'ensenyen a l'escola, però hauria de ser com coneixement tan transversal per la gent, perquè si no és que és el mític lloc i penso que, per exemple, allò que sembla compra d'immobles també, eh? Hi ha una asimetria d'informació brutal entre el que està comprant i el que està venent el producte. I l'únic que genera això és tensions en què la gent que té més informació en la part de l'asimetria s'aprofita de la resta. I aquestes ineficiències en el mercat, és a dir, aquest arbitratge entre informació, es pot mitigar d'una manera molt fàcil quan hi ha molt, molt coneixement del problema i del concepte. I crec que és, o sigui, no et diria que és obra social, però quasi, quasi és algo molt saludable per la gent entendre una cosa que segur que es trobaran algun dia o en algun moment, que és la inversió en actius.
Jo, és veritat, comparteixo una part, eh? Hi ha una part que no, perquè crec que és més un tema emocional que no pas racional, val? I m'explico. Segurament la gent que té més un perfil més de finances o d'una posició de caixa més generosa quan comencen amb això, ho pensen des del punt de vista racional de dir, doncs tinc tants diners, he de fer aquesta distribució, faré servir aquestes eines, aquests valors, aquests refugis, etcètera, etcètera, doncs el que dius tu, no? Controlar el tema dels tipus d'interès, controlar les comissions... I ho fas des d'un punt de vista racional. Jo el que sí que m'he adonat és que moltes de les meves inversions, la majoria, les he fet des d'un punt de vista emocional, de jo vull fer això, val? O sigui, vull convertir-me en aquesta persona, vull ser inversor, ho faig. Val? No ho pensava des del punt de vista de retorns perquè aleshores no ho hauria fet, val? Perquè fer un càlcul ràpid sobre els retorns que pot donar una startup és completament caòtic, val? O sigui, dius, sí, ui, una startup, si tu t'ha anat bé i vas invertir en jo què sé, en Travel Perk fa molts anys, doncs hòstia, doncs potser sí que has pogut fer un percent per dir alguna cosa, no? Però la majoria de startups no donaran això, saps? Jo ara la inversió més generosa ha estat un per tres, per tant, no m'ha canviat la vida. Per això dic que per mi és molt diferent. O sigui, la part racional ha arribat després de l'emocional, no? O sigui, com he fet el meu portfolio en base a com em sentia jo en un determinat moment, amb què volia ser, no? O sigui, el meu Excel reflectia la persona que jo volia ser, no pas la persona que jo era, no? I, de fet, el meu Excel ha estat massa maximalista i amb els anys l'he reduït i inclús ChatGPT m'ha dit, maco, està molt bé, però és massa complexa pel que tens, val? Fes-t'ho més senzill, saps? I si vols t'ajudo, i una de les coses que tinc per aquest any és simplificar aquest tema, no? Simplificar tant l'Excel com les categories, com segurament treure-li totes les collonades, perquè jo, la meva fulla de les startups, per exemple, tenia preparat per poder calcular els diferents escenaris, no? De dir, hòstia, doncs aquesta inversió, si anés molt bé, seria un X. Si va a mitjà, va així. I si va malament, doncs és per zero, és un write-off i ja està, no? I la realitat no és aquesta, perquè si va molt bé, no t'aplicarà a totes les caselles, a totes les startups que tens, no? T'aplicarà molt poques. La inversió mitjana no saps quina serà, o sigui, el retorn mitjà. I el retorn dolent, de fet, de la majoria de startups en les que he invertit, no ha estat mai un zero. Només en una ha estat un zero. Tota la resta m'han acabat tornant o la pasta d'integrament o la meitat, val? Per tant, no és un per zero. Efectes pràctics, un per zero, un per 0,5 o un per 1, és més o menys el mateix, val? A segons quins nivells. Però, bueno, vull dir que té poc sentit perdre el temps amb aquesta última milla que dic jo sempre, com pots estar invertint en altres coses, no? I és curiós veure com la inversió, per exemple, en startups és un test de personalitat, si tu vols, no? Sí que és un KYC de manual, val? Versus altres tipus d'inversions que potser no les tinc aquí ni traquejades, no? Si en el seu moment havia fet algo de comprar divisa estrangera, perquè tinc un bon amic que es dedica a això, i em deia, pues ara compra això, i vas a aquest país, compra tal, i tal. I ho vaig fer, bueno, va donar un cert retorn, però tampoc ho he acabat de traquejar mai, això, no? I pel que dèiem sempre, jo no vull dedicar-me a aquest tipus de coses, no? I que amb el temps, doncs sí que vull simplificar això. Tinc molta curiositat de saber, a veure com poder-ho fer amb IA perquè em pugui simplificar aquestes coses, em pugui ajudar. A mi el que em mata és la logística. O sigui, jo fins fa poc feia cada setmana, el cap de setmana, doncs vinga, posicions de caixa, totes les comptes que tinc, correcció de valors si hi havia hagut algun moviment en les startups, per exemple, i 4 o 5 coses més, no? I de fet, tinc algunes coses que són algunes coses de... No és que ni tan sols són valor, no? Però que són que es puguin vendre, val? Que em poden donar un retorn, no? Tipo, en el seu moment havien estat les cartes de Pokémon, podia ser alguna altra cosa, no? Dic, hòstia, doncs això et pot tornar, et pot donar un cert retorn, no? I teniu traquejat allà. Massa complicat, tot això. Jo crec que és massa complicat. A veure si amb la IA puc fer, la ingesta de les dades d'una manera molt més automatitzada que no haver de fer jo de manera manual, sense haver-li de donar accés als meus comptes del banc, que això ja em fa molt de respecte. I l'altra és que tu pugui fer la IA mateixa, no? A través dels navegadors agèntics, que ara començo a entendre ben bé com van i començo a fer-lo servir per certes coses i tio, mira, aquí tens el meu Excel, saps? Així és com funciona. Fes-me això, saps? Vull dir, com ho faries? Primer és com ho faries, després ja et diré si ho pots aplicar o no, no? Però fes-ho tu, val? Ja que tenen accés a poder modificar coses a Google Docs i tot això, té molt de sentit, val? Saps? Sí. No sé si ho construiria sobre ChatGPT, però sí que ho seguiria mantenint-ho sobre Google Sheets, que al final és on ho tinc, val?
Sí, ara, jo em referia més a la transversalitat del problema, o sigui, no sóc fan de que tothom ha d'aprendre tot, vale? O sigui, una persona pot passar i pot viure la vida i morir sense saber com funciona una turbina d'avió, d'acord? Seria una vida avorrida, tot sigui dit, però pots viure la vida sense saber-ho, d'acord? O sigui, seria per mi una vida perduda, però crec que és una molt millor vida si saps com funciona, però pots passar-hi. Malgrat, les finances són tan transversals que ens toquen a tothom. És a dir, és un problema que... A veure, és a dir, si vius en un país mínimament desenvolupat, t'hi trobaràs en un moment o altre, en una magnitud més gran o més petita. Per tant, crec que com a societat igual és d'aquestes coses, igual, per exemple, que, jo què sé, la nutrició, la salut d'un mateix... Aquestes coses tan transversals s'haurien de, anem a dir com, despolititzar i des d'un punt de vista molt objectiu explicar de forma transversal a la societat i no generar aquestes asimetries que et deia abans, no? Que simplement els que s'hi posen i volen aprendre-ho i simplement pel fet de que tenen aquesta agència que ho volen fer generen com, aquests retorns desproporcionats per ells versus els altres. Simplement, aquest era el meu punt, de que, o sigui, no volia socialitzar l'educació, simplement deia que per les coses molt transversals crec que s'hauria de posar una mica més d'interès per tothom per aprendre.
No, últims pensaments?
No, que okay, ja okay. Anem molt llargs avui, home. Que jo, que ets, ja sembla el de la... Sí, ja semblen els d'Apple, hòstia.
Ja són els d'Apple, però no són els d'Apple. De fet, tu tens stock d'Apple o no?
Bueno, en quant Indexa té una part del seu portfolio en S&P 500 i hi ha una exposició, doncs evidentment sí, però ja et dic, no, jo stocks ja, no, sí. Jo no jugo a triar guanyadors, perquè no ja. Tinc sort, Àlex, no tinc sort.
No, és un bon apartat. De fet, és curiós que, mira, que jo sempre he partit com en les grans tecnològiques i tal, i crec que Apple no he tingut mai, però no per res, o sigui, és com un... Doncs igual no hi he pensat, o sigui, o igual en el seu moment vaig prioritzar altres i no, crec que no he posseït mai Apple. I és curiós, perquè jo segueixo creient en Apple com a empresa, però és allò que quan hi penses, diu, ja ho faré, val, avui com arribo a casa compro alguna cosa d'Apple i no ho faig mai, tio. Això és una miqueta el meu resum de la meva vida financera, saps? Tenir moltes idees, algunes pitjors que les altres, però no acabar-les executant mai i tenint una visió bastant despreocupada d'aquest tema. Però bueno, si intento posar ordre dintre del caos, però al final suposo que aquest caos també et dona una certa tranquil·litat de saber que si no hi faig res, tampoc passa res perquè la meva vida no depèn d'això.
Ai, si haguessis invertit en Apple tot el que has gastat en MacBooks i iPhones i coses.
Si hagués invertit en Apple tot el que he gastat en Pokémon, Marc, seria trilionari.